Așa.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. El Tribunal Suprem ha rebutjat la petició de Carles Puigdemont i Toni Comín de ser afegits a la consulta formulada al Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la immunitat d'Oriol Junqueras. El Suprem argumenta que no estan personats en la causa. Els advocats de Puigdemont i Comín van demanar que el seu cas s'inclogués en la pregunta que el Tribunal Suprem havia de traslladar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la immunitat d'Oriol Junqueras. La Junta de Govern Local d'Olot s'ha reunit aquest matí per primera vegada. Una de les primeres qüestions a les quals ha donat aprovació és l'expedient d'enderroc conjunt i de manera subsidiària de tres finques en estat ruïnós al carrer Lliberada Ferrarons. El nou equip de govern assegura que actuarà de la mateixa manera en 10 edificis més que es troben al nucli antic si la propietat no atén les seves peticions. Olot Televisió, Idoia Sansa.
Bona tarda. La Junta de Govern Local d'aquest mandat a Olot continua amb els processos d'enderroc iniciats per l'anterior govern, com els que s'executen al carrer Proa o al carrer dels Sastres. El nou expedient aprovat aquest matí suposarà l'enderroc conjunt d'una altra finca que fa cantonada entre els carrers dels Sastres i el Llibrada Ferrarons i les del seu costat, els números 14 i 16, del carrer que baixa fins al carrer Major. L'Ajuntament té identificats 10 edificis més en estat de ruïna, però els quals pensa actuar de la mateixa manera si els propietaris no responen favorablement a les seves peticions. Jordi Güell és el nou regidor d'Urbanisme i Habitatge a l'Ajuntament d'Olot.
Primer, arribar a acords amb la propietat, i si no hi ha acords amb la propietat, amb la llei de l'habitatge a la mà, encara que siguin expedients complicats, farragosos, amb molts entrebancs judicials, tirarem endavant.
Avui, la Junta de Govern Local d'Olot també ha encomanat el projecte museogràfic de l'Espai Cràter. Ho fa a través del despatx al qual se li ha encarregat el projecte arquitectònic.
Avui es compleixen 25 anys de l'inici del gran incendi del 94 al Bages i al Berguedà. El record dels focs segueix molt viu a la memòria dels que ho van viure més de prop, però en aquest temps, bombers i ADFs han buscat mecanismes per millorar la prevenció d'incendis i mirar d'evitar que un foc d'aquesta grandària, es van cremar 35.000 hectàrees, es pugui tornar a repetir. Ràdio Sallent, Olga Sallent.
Bona tarda. El 4 de juliol de 1994, en realitat, es van declarar un total de 80 focs. Es van haver d'evacuar 6.500 persones durant els 5 dies següents. Un total de 15.000 hectàrees van cremar al Bages i 20.000 al Berguedà. Les temperatures van arribar fins als 40 graus amb ràfegues de 50 km de vent del sud-oest molt càlid i sec, i això va ajudar al foc que va cremar boscos de Navàs, Castelldeu de Bages, Súria, Fonollosa, entre d'altres. El dia 6, dos dies després de l'incendi, les flames van arribar fins a Porreig i Udé-Serrateix, a la comarca del Berguedà. El director dels bombers, Sier Larrañaga, explica que van ser un dels focs més devastadors de la història de Catalunya.
Era probablement l'esdeveniment d'incendis més gran que s'havia viscut a Catalunya, així coneguts, i a més a més amb un episodi de simultaneïtat de grans incendis, 6 dies a tota Catalunya, no només a l'entorn del Vallès i del Berguedà, però concretament els dos incendis que van començar, tant el de Gargallà com el de Sant Mateu de Bages, que van fer molt grans, i no només van cremar un dia, sinó que van estar diversos dies cremant.
Recordem que hi van haver-hi 5 morts i 40 ferits i 35 masies van quedar calcinades. Fa tot just un parell de mesos que el Tribunal Suprem va confirmar la sentència que condemna Endesa a indemnitzar els afectats pels focs. 25 anys després, però, 11 dels denunciats ja han mort.
A aquesta hora això és tot. Gràcies per la seva atenció. Que passin bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Dues centes edicions ja del Far. Far número 200. Bona tarda a tots i benvinguts. En portem 200 de programes. I és per nosaltres un plaer i un luxe celebrar-ho amb tots vosaltres, conscients de que la família s'ha ampliat des del primer dia, de cara a som més, i que ens divertim més cada tarda compartint la nostra passió, que és el mar, la Mediterrània, la sostenibilitat, el planeta, la navegació, la pesca, i tot això que d'alguna manera vertebra i permet elaborar un discurs per tota la franja costanera del nostre país, un discurs diferenciat a cada zona, però amb un nexe comú, que és l'estima per això que, per aquest element que banya les nostres costes, que és el mar Mediterrani. A més, l'edició 200 del Far coincideix amb la celebració d'Isabel de Portugal, una santa que, bueno, va ser santa casada amb Carles V, és a dir, nascuda a Portugal l'any 1503. Pobra dona, va morir d'una pneumonia a Toledo l'1 de maig del 1539, per tant, amb 36 anys va traspassar. I... bueno, estic en 36... i una pneumonia, pobra dona, a Toledo, que a Toledo fot un fred de nassos, entre... a Toledo, deixa't estar de... dels... bueno, molt de fred. Però va ser una peça important perquè va permetre la unió de les corones catalano-aragonesa amb la castellano-portuguesa. I, de fet, va ser reina consort amb Carles V. Va tenir quatre fills, Felip, Maria, Joana, Ferran i Joan, cinc fills, perdó, no quatre, i com dèiem, doncs, va ser figura clau. Per tant, la nostra Isabel del Far, no de Portugal, avui celebra el seu sant, per tant, feliciteu-la si la trobeu pels puestos. Això coincideix amb el programa 200, per tant, no veieu com ha anat el cava aquest migdia per aquí la redacció del Far. Bueno, més que el cava, el vi, som més de vi, eh? Nosaltres som més de vi que no pas de cava. I, bueno, i dolços diferents, eh? Allò, lioneses, tocinillos de cielo, i coses d'aquestes. Molt bé, doncs ja està, ja ho hem explicat tot. Entrem, no? Anem per feina. Bueno, no, espera't, que al marge de la Isabel González, que avui és el seu sant, i ara l'Olga se n'adona, entra i la saluda una mica més a punt del que plegui. Saludem també al David Valverde i al Joan Bosch i al Joan López, a la Judit Castells, al Daniel Rodríguez, a l'Ivan Fernández i a la Cristina Cantal, com dèiem l'Isabel, i jo mateix. Fins a 7.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Com sentiu al butlletí informatiu, avui fa anys de l'incendi del 94, avui és l'aniversari, 25 anys, d'aquell maleït incendi, i les temperatures realment són altes, no es duen a terme o no es pateixen les mateixes condicions, però certament fa molta calor. Hem tancat el mes de juny més càlid des de que es tenen registres, i sembla que la cosa anirà més de cara al cap de setmana. En tot cas, que sigui l'Ester Badalla qui ens en faci 5 cèntims. El meteorològic de Catalunya. Ester, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. La jornada avui vindrà marcada al mar per un vent molt fluix, en cops moderats, règim en conjunt de marinades, vent de component sud i est a tota la zona del litoral. Al final de la jornada en conjunt quedarà fluix i de direcció variable, tot i que durant la matinada en alguns casos hi haurà una mica de terral fluix també. Continuarà dominant el cel serè a pràcticament tota la zona de costa, si bé al final del dia i durant la matinada hi podria haver algun interval de núvol baix, una mica de boirina cap a zones del delta de l'Ebre, però la probabilitat és baixa. La probabilitat més alta és que continuï el cel serè, també durant la jornada de demà. Demà parlarem, per tant, d'un ambient no només assolellat, sinó força càlid, i atenció perquè parlarem de com el vent de component sud al centre del dia prendrà més recorregut, bufarà entre fluix i moderat, i especialment cap a la zona de la Costa Brava i també l'altre extrem, la Costa Daurada, cap al sud del Cap de Salou, podrà bufar amb algun cop fort. Àrees de marejol, doncs, ja durant la tarda. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Igualment, Ester, molt bona tarda.
Connectem amb l'actualitat.
I atenció, perquè això que us explicarem és històric. Endesa haurà de pagar una multa de 10.001 euros per vulnerar la llei de la pobresa energètica a una família vulnerable. 10.001 euros. És curiós l'1 aquest, Isabel?
D'aquesta manera, l'Ajuntament de Barcelona guanya, com tu bé deies, el primer judici dels expedients sancionadors que es van aplicar a l'empresa per incompliment de la llei. La multa, però, s'ha rebaixat dels 30.000 euros que demanava inicialment l'Ajuntament, aquests 10.001 euros. El jutge ratifica que Endesa va tallar el subministrament elèctric a una família vulnerable l'any 2017 sense haver consultat prèviament als serveis socials quina era la situació de la família. De fet, a la sentència s'explica que la companyia va acabar demanant aquesta informació als serveis socials, però ho va fer un cop ja havia tallat el subministrament, i d'aquesta manera doncs queda comprovat que va incomplir la llei que data del 2015. El jutge considera que l'Ajuntament de Barcelona té totes les competències per poder sancionar aquest comportament, però, com dèiem, acaba rebaixant aquesta compensació econòmica que demanava inicialment l'Ajuntament. De moment, el consistori manté 9 expedients tancats a l'espera del cobrament o de noves sentències judicials i 19 més d'oberts encara sense resoldre.
Doncs, unes ganes ferotges per part de la companyia de seguir guanyant diners. Venga, 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 estos no paguen, córtale la luz. Es que hay niños, da lo mismo, se la cortan. Eso les pasa por pobres, saps? És una mica aquesta manera de fer de la companyia, que finalment algun jutge ha vist, que no és habitual tampoc, com fora de la norma. Esperem a veure si hi ha recurs i podem pujar
aquests... No es pot presentar al·legacions, està tancat i, per tant, la companyia haurà de pagar.
Bueno, mira, si paguen 10.000 per aquests i per uns quants més d'aquests 19 expedients que hi han oberts, doncs, escolta'm, ja ens donem per ajusticiats, una mica. Que vagi bé, Isabel, fins ara.
Fins ara.
A reveure. Felicitats,
Gràcies.
I Palamós constitueix la taula local de prevenció de la mutilació genital femenina i del matrimoni forçat. Cristina.
Es tracta d'un òrgan transversal format per diferents agents socials de Palamós, com professionals sanitaris, de l'ensenyament, policies o treballadors socials, amb l'objectiu de millorar la detecció de possibles casos i establir protocols d'intervenció. Palamós ja treballava per erradicar l'ablació, però ara s'ha constituït formalment la taula preventiva per la mutilació genital femenina i del matrimoni forçat, que es reunirà periòdicament i farà propostes formatives i accions de sensibilització. El 2018 es van detectar 72 casos de nenes en risc de patir mutilació genital a tot Catalunya, 30 menys que el 2017.
I el pla de fosses permet l'obertura de 3 fosses de la Guerra Civil a la comarca de la Terra Alta, Judit.
Els arqueòlegs estan excavant la fossa de Mas del Primo a peu de la carretera nacional 420. És una zona on, segons les fonts orals, hi ha enterrades les restes de brigadistes internacionals. Els cossos haurien estat sepultats als cràters de les bombes i a les mateixes trinxeres. De forma paral·lela han començat els treballs d'excavació a Mas del Cabo, a la vall del riu Algars. Es tracta d'una zona on hi podrien haver també diversos soldats enterrats. Els arqueòlegs, d'altra banda, han conclòs aquesta mateixa setmana l'excavació del barranc de Trufes. Segons les fonts orals, hi havia un brigadista internacional enterrat, però la zona s'ha obert i no res. Abans de l'excavació, els arqueòlegs hi van trobar un fragment d'húmer. Per això no descarten que el soldat hi hagués estat enterrat, però apunten que la possibilitat que les restes s'hagin perdut a causa de les pluges i el pas del temps.
I s'alliberen 5 exemplars de reig o corball de 20 quilos a mar obert, a la badia dels Alfacs.
Aquests exemplars han estat a les instal·lacions d'aqüicultura de l'IRTA Sant Carles de la Ràpita des del 2008, on s'han investigat el cicle complet d'aquest peix. Els investigadors de l'IRTA han pogut treballar, investigar i adquirir coneixements sobre la seva reproducció, el cultiu lavari, la fase d'engreix, diversos aspectes sobre la seva nutrició, les patologies que els poden afectar i com respon el seu sistema immune. Ara, els 5 exemplars alliberats són reproductors madurs que s'incorporaran a la població natural que ja hi ha a aigües mediterrànies.
I poca broma amb aquesta que ens explica en Daniel Rodríguez. Desarticulen una trama que llogava de forma fraudulenta apartaments a Cambrils. Per què ho feien? Doncs perquè ciutadans estrangers es poguessin empadronar. Daniel.
Les investigacions van arrencar a finals del passat 2018, quan els agents van detectar una gran quantitat de ciutadans estrangers, principalment indis i pakistanesos, que utilitzaven aquests domicilis per empadronar-se i obtenir diversa documentació per accedir a la reagrupació familiar, la renovació de permisos o ajuts socials, mentre una agència immobiliària implicada es lucrava amb l'activitat. El sistema d'engany es basava, segons la Policia Nacional, en el fet que els estrangers pagaven el mes de fiança que la immobiliària ingressava a l'Incasol. Al rescindir el contracte, l'organisme retornava aquests diners, però en comptes d'anar a parar els propietaris dels apartaments, se'ls quedava la mateixa empresa, atès que els titulars dels immobles no tenien cap coneixement d'aquesta transacció. En l'operació han detingut una persona i una altra figura com a investigada, al qui se'ls imputa els suposats delictes de falsedat en document públic, estafa i afavoriment de la immigració il·legal. Durant els escorcolls, la policia va intervenir una gran quantitat de documentació fiscal.
Ens anem cap a Vilanova i la Geltrú perquè la Generalitat ha donat una nova autorització ambiental a Componentes Vilanova. Ivan.
Segons ha informat el consistori, la Generalitat ha renovat l'autorització perquè diu que no hi ha cap informe desfavorable per frenar el permís que havia demanat l'empresa. Tot es remunta al juliol de l'any passat, quan un estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya va demostrar que les emissions difuses de benzè per part d'aquesta empresa, Componentes Vilanova, superaven 25 vegades el límit legal permès. Aquests nivells de contaminació van portar els veïns a demanar que s'aturés el forn de l'empresa fins a resoldre aquest problema. Una aturada que no es va produir perquè el consistori no va retirar el seu informe favorable, una demanda que, per cert, també van exigir els mateixos veïns. Ara, com que no existeix cap informe desfavorable, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ha aprovat actualitzar l'autorització ambiental d'aquesta empresa dedicada a la foneria industrial. Amb tot, l'Associació de Veïns de Baixamar, els residents del complex Les Llunes, a tocar de Componentes, i l'entitat ecologista ABMA segueixen mostrant-se reticents davant l'impacte ambiental de la fàbrica. Per això, han demanat ara la Generalitat que intensifiqui els controls sobre l'emissió de partícules susceptibles de ser contaminants.
Home, ja passa sovint, que de vegades, escolta'm, aquestes inspeccions que fan, doncs surten uns números, no? Surten una quantitat de substàncies abocades, i quan marxen aquests bé inspectors, de vegades es dona la sensació que canvia tot una mica, no?
En aquest cas, però, no eren emissions que sortien per la xemeneia de la fàbrica, sinó pel sostre de la nau. Per tant, encara molt més perillós. En tot cas, aquí, Josep Maria, hi ha dues bandes. Aquí sí, hi ha la part del consistori vilanoví, que diu que, bueno, la normativa europea parla de mitjana anual, no de controls puntuals, com es va fer amb la Universitat Politècnica de Catalunya, i després també, no, l'Associació de Veïns, que diu que no tenen la certesa de si és perillós o no. Per tant, veurem com evoluciona.
Amb tot això, saps que em fa molta gràcia que a tothom s'agafa la normativa com si fos el que s'ha de complir. No, la normativa marca els mínims, és a dir, els mínims permesos. Tu sempre pots anar una mica més enllà i no haver-te d'agafar la normativa per emetre aquests mínims, sinó directament, doncs, bé, ser més conscient del que estableix la norma. No, ho dic perquè sovint passa, no només amb aquests exemples, sinó també amb d'altres. Ho deixem aquí. Gràcies, Ivan.
Fins ara. Fins ara.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Espècies autòctones.
Doncs ha arribat el moment de conèixer més sobre les nostres espècies autòctones. Vaja, les nostres són de la zona on vivim, no són nostres. Nostres no és res. Però sí que comparteixen hàbitat amb nosaltres. I ho fem sempre amb l'Ivan. En dies com avui, no, Ivan?
Doncs com cada dijous comencem coneixent noves espècies autòctones i per poder fer-ho doncs saludem el nostre herpetòleg col·laborador del programa, Daniel Fernández. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui parlem de llangardaixos, eh?
Avui parlarem del llangardaix més gran d'Europa, el llangardaixo salat.
Si et sembla bé, comencem fent una diferència distingint entre llangardaixos i sargantanes. No sé més o menys quina seria la principal diferència entre ells.
Pues la diferència és la mida. Les sargantanes són llangardaixos, no? Podem dir, són com llangardaixets de mida petita, i els llangardaixos ja assoleixen unes mides ja bastant grans.
En tot cas, sí que formen part de la mateixa família, eh?
Sí, són les cèrtids, tots.
En el cas del llangardaix d'avui, deies, és el llangardaix ocel·lat. Per què aquest nom? Què vol dir ocel·lat?
Pues el llangardaix ocel·lat, el seu nom ve perquè aquest llangardaix té unes taques als flancs laterals de color blau, el nom d'aquestes taques són els ocels. I per això es diu llangardaix ocel·lat, perquè és un llangardaix que té ocels.
Per tant, és una mica coloraines, eh, aquest llangardaix?
Sí, sí, sí. És verd, amb negre, i els flancs, les femelles els tenen més petits, aquests ocels, però els mascles presenten uns ocels molt marcats, molt grans, molt blaus, molt vistosos.
De vegades n'hem parlat, de la coloració dels animals. No sé si en aquest cas, el tenir aquests colors, no sé si això el perjudica a l'hora d'amagar-se o què.
No, res. La coloració que té és supermimètica en els ambients que està. Ell pensa que està en roquissars, vale? En vegetació.
Val.
Llavors, si et fixes si el veus sobretot a un mur de roca entre la vegetació, es mimetitza perfectament.
Deies que és el més gran d'Europa.
Sí, és el més gran d'Europa. Pensa que un mascle... Els mascles els diferenciarem sobretot per la mida del cap. Té una musculatura maxil·lar molt desenvolupada, que això li facilita les lluites territorials per fer fora altres mascles i tenir les femelles al seu voltant. I té una mida entre el morro, des del morro fins a la cloaca, de 24,2. ¿Vale? Si li sumem la cua, pot assolir fins als 75 centímetres.
Déu-n'hi-do.
És molt gran. Les femelles...
Això t'anava a dir, són mascles, eh?
Seran... Els mascles.
Val.
Les femelles, que tenen el cap molt més reduït, no tenen aquesta musculatura maxil·lar, la seva mida des del morro fins a la cloaca són de 21 centímetres, i amb cua i tot poden arribar als 60 centímetres.
Déu-n'hi-do. Si parlem d'aquest bitxo tan gran, quina és la seva alimentació? Què menja aquest de llangardaix?
Menja aquest animal, pot arribar a menjar, sobretot molts insectes, tot invertebrats, però també pot menjar petites sargantanes o sargantanes ja adultes i ratolins també podria menjar.
Has dit que el trobem en zones rocoses de vegetació, però és típicament mediterrani. El trobem el que seria la península, potser sud de França també.
Sí, és un animal que es troba quasi a tota la península Ibèrica, excepte les zones més altes, vale? Perquè al Pirineu el podem trobar fins a 1.550 metres, però és un animal que es troba distribuït àmpliament per tota la península.
Deies que...
Sí, al sud de França, també.
Deies que el comencem a... que, excepte les quotes més altes, no, aquí no el podem trobar. En tot cas, ja el comencem a veure, més amunt.
Sí, l'augment de les temperatures està fent que aquest animal colonitzi cotes més altes, però això va en detriment de les espècies de llangardaixos del Pirineu, que són més petits, i aquest animal, com hem dit, és un animal amb una musculatura per establir-se, no? per barallar-se i tal, i està desplaçant les espècies més petites pirenaiques. Vale? No vol dir que estigui ampliant la seva distribució i que estigui bé, sinó que està en detriment. Aquest animal està baixant les seves poblacions degut a molts problemes, degut a la utilització de biocides, vale? Que està acabant amb la seva alimentació principal. Tenim problemes amb els hàbitats que s'estan modificant, s'estan destruint, s'estan veient fragmentant per les vies de comunicació, hi ha molts atropellaments, els gossos ens arriben molts al centre que els han agafat un gos i els han... l'altre dia ens va arribar un amb tots els budells fora, perquè l'havia agafat un gos. La gent els mata perquè els fan por i no sé per què els mata, o entren a casa i es maten i el que estan fent és menjar-se els insectes que tens al pati. Mm-hmm. I ens va arribar fa uns mesos un que hem estat lluitant a veure si el traiem endavant durant 2 mesos i no hem pogut, perquè les lesions que l'havia provocat una persona que l'havia aixafat al cap eren massa greus. Al final ha hagut de ser sacrificat perquè no podia tornar a la natura. Mm-hmm. I és una llàstima perquè ens arriben molts, lluitem molts per ells, i un dels problemes que va fer que baixés molt les poblacions era la caça per alimentació. Sobretot a la zona d'Andalusia, a Extremadura, era molt típic capturar aquests llangardaixos per menjar-se'ls.
El famós lagarto guisado.
El lagarto guisado. Que el que feien és capturar aquests animals per menjar-se'ls directament.
Uh-huh. Deies que és habitual...
S'ha de dir que és una espècie protegida i uh-huh. que no es pot capturar, ¿vale?
Estem parlant antigament, eh? Es
feia antigament, ara ja no es fa.
Deies que és una espècie que es pot trobar al pati de casa, ho entes bé?
Podríem perfectament, si veus en una zona així una mica rural, podríem tenir al pati de casa petits llangardaixos o algun adult a un muret de pedra. Hem anat a cases que tenen murs de pedra grans, uh-huh. que tenen una població de llangardaix perfectament. Hi ha gent que està encantat perquè és un animal que és bonic de veure, és com tenir, no? En comptes de tenir l'aiguana al terrari, doncs tens el llangardaix a casa teva que està allà prenent el sol a les parets de pedra. Un animal, ja m'han parlat gent, que tenim, estem menjant a vegades i venen i li tirem una mica de fruita i se'l menja, perquè també menja fruita moltes vegades. I sí, sí, i venen i mengen i és un animal molt... El ser en tenir aquesta mida és un animal que s'adapta a les persones, que fins i tot a vegades interactua. Mm-hmm.
Doncs ja ho sabeu, si trobeu un llangardaixo gelat per caça, no el toqueu, que us ajudarà ara durant la temporada d'estiu per caçar aquests mosquits que tan molesta, no? En tot cas, Daniel, acabem aquí, no tenim temps per més, però ens retrobem la setmana vinent per parlar de més espècies, et sembla?
El que vulgueu.
A reveure, fins la propera.
Moltes gràcies.
Doncs cada dia aprenem una miqueta més sobre aquestes espècies gràcies al Daniel Fernández, que ens ha apropat una nova edició d'aquestes espècies autòctones. Dijous vinent hi tornarem i completarem segur un altre espai on aprendrem moltíssimes coses. Nosaltres ara ens aturem. Tot just després de 2:15 haurem de viatjar fins a les Terres de l'Ebre, a la zona del Sénia, per parlar d'una situació de la qual ja n'hem parlat en alguna ocasió, però que avui ha arribat al Parlament de Catalunya. No us avanço més.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
País lliure, perquè només l'imagino lliure. En aquesta terra que tens tant i sóc feliç perquè sóc gegant. Estimo una dona clara que vull i em vol i res no em demana. O quasi res, que no és semblant, però és igual. I si fos poca cosa, tinc els meus cans que sense cap pressa faig i desfaig habitant les hores com correspon a la gent desperta. Sóc feliç, sóc un home feliç i prego que ara em perdoni en aquest dia el mos per tanta felicitat. Sóc feliç, sóc un home feliç e prego que ara em perdoni en aquest dia el mos per tanta felicitat.
sóc feliç, sóc un home feliç i prego que ara em perdoni en aquest dia els morts per tanta felicitat. Sóc feliç.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de cinc. Sovint hem parlat al programa de l'expoli de les oliveres centenàries que s'està duent a terme a les Terres de l'Ebre. Bueno, més que centenàries, mil·lenàries. Mil·lenàries, no centenàries, m'he quedat curt. N'hem parlat en algunes ocasions. Doncs bé, aquest tema, Judit, ha arribat finalment al Parlament de Catalunya.
Doncs sí, avui pagesos, associacions i professionals del sector de l'olivera s'han reunit al Parlament de Catalunya per tal de compareixer en ponència la proposició de llei per protegir aquestes oliveres mil·lenàries del Montsià i de les Terres del Sénia, ja que setmana rere setmana estan sent arrencades i venudes. Per conèixer com ha anat aquesta jornada, on diferents professionals han exposat les seves idees, parlem amb Hilari Curto, coordinador territorial de les Terres de l'Ebre d'Unió de Pagesos.
Hilari, molt bona tarda.
Sí, molt bona tarda.
Com ha anat aquest matí el Parlament?
Bé, bueno, aquest matí s'ha engegat la roda de contacte dels diferents grups parlamentaris amb els sectors per, bueno, cadascú de nosaltres pues, explicar la visió en relació amb aquesta proposta de llei. Bueno, això continuarà el dia 18, amb altres elements, i després bueno, pues, continuarà la tramitació i, evidentment, pues, farem arribar les esmenes que considerem oportunes, perquè bueno, aquesta tramitació, aquesta llei, pues, considerem que ha començat una mica coixa.
Hilari, entenc que des del sector deueu estar contents del fet que tots els diferents perfils poguéssiu parlar, dir la vostra, no?, per redactar aquesta llei, però entenc també que deueu estar preocupats de quan se posarà en funcionament.
Bueno, no estem preocupats tant per quan se posaran de funcionament, sinó per quan, per com ha començat aquesta, aquesta proposició de llei, no? És a dir, si de bon punt ja s'inicia un tràmit i es presenta una proposició de llei sense tindre en compte el principal factor, el principal element, que és la pagesia, dius, bueno, malament anem, no?
Clar,
això ens farà treballar molt de cara a fer esmenes per a poder aquesta llei, pues, bueno, girar-la una mica, en certa manera, no? Tal qual està presentada a la perada.
Quan deies que havia començat una miqueta coixa, feies referència precisament a això, no? El fet de que es redacti una llei sense la presència del sector, del principal sector implicat, que és el món de la pagesia. Per qui comença això?
Exacte, sí, sí. Creiem, de fet, al seu moment, vàrem presentar una proposició de retirada d'aquesta llei, acceptar-nos els diferents sectors i anar redactant, diguéssim, una proposició de llei més adient, més d'acord amb la problemàtica. Però, bueno, aquesta llei es va presentar un grup que el va presentar al seu moment, tirar endavant. Per tant, ara el que haurem de fer pues, és treballar tot el tema de les esmenes per mirar que aquesta llei pues, sigui el menys perjudicial possible per a la pagesia. Que, en definitiva, al final, som els propietaris i som els que han mantingut durant anys aquestes oliveres. De fet, si són aquí és perquè hi ha hagut una activitat per part d'algunes persones, en aquest cas són els pagesos, que han preservat aquestes oliveres aquí, no?
Què hauria...
I ara, pues, bueno...
A grans trets, què hauria de dir aquesta llei, Hilari?
Però a grans trets d'aquesta llei, el que hauria de dir és dir, de sortida, no estem en contra de que hi hagi una llei per protegir un patrimoni. Val? Considerem que hi ha unes oliveres monumentals que podem considerar que és un patrimoni, d'acord? Per tant, primer, quines oliveres acabem considerant monumentals? Per tant, en un principi hauríem de definir molt bé quin és el que considerem olivera monumental. Val? I segona, aquest olivera monumental, el fet de preservar-lo té uns costos que està assumint el pagès, són uns costos molt elevats, que d'aquest patrimoni en gaudix la societat en general, però que el pagès no percep res pel fet de mantindre aquest patrimoni. No? Per tant, un dels elements, i no està contemplat a la llei, perquè queda així molt difús la manera que es compensaria el propietari i el pagès, s'hauria de concretar com i de quina manera el pagès hauria de percebre unes remuneracions per preservar aquest patrimoni.
Hilari, aquest matí he parlat amb l'alcaldessa d'Ulldecona i deia que insisteix molt en que la Generalitat, el govern, decreti una moratòria perquè mentre s'està redactant aquesta llei entre tots, se puguin protegir ja les oliveres des de ja. Vosaltres també us sumeu a aquesta demanda?
Bé, el tema d'una moratòria aniria en funció també de la lentitud o la rapidesa de que es tramités la llei. Però clar, una moratòria per a protegir el què? Vull dir, si no tenim ben bé definit el què... Mm. Clar, estem parlant de la paraula espoli, està sortint la paraula espoli. Estem fent un ús, crec, una mica incorrecte de la paraula espoli, no? De vegades s'ha fet alguna arrencada d'una finca perquè s'està fent una transformació, i s'ha arrencat una finca perquè està fent una transformació. El que està clar és que actualment, i hi ha països que ho poden permetre, actualment l'olivera tradicional de secà, que majoritàriament és el que tenim aquí a les Terres de l'Ebre, costa molt, i de fet els últims anys estem per sota de costos de producció. Per tant, hi ha gent que està fent transformació. El fet de poder fer una transformació i poder intensificar el seu cultiu, fer una plantació de superintensiu i tal, doncs clar, evidentment això passa per arrencar les oliveres que hi ha. Però clar, no les arrenca per vendre les oliveres, sinó les arrenca per estar fent una transformació. Llavors estem fent un ús no gaire correcte i utilitzant paraules que realment no corresponen, no? Llavors, pues, bueno, el tema, en definitiva, el que hem comentat és el de la moratòria. Si han d'haver uns exemplars que s'han de protegir, bueno, fem una moratòria per a aquests exemplars, però fer una moratòria per a un conjunt d'oliverats del territori, dius, bueno, també aniria en funció de la rapidesa d'aquesta llei, no?
Jo crec que aquí, Hilari, hi ha dues visions. En moltes coses del sector agrícola i productiu passa, hi ha la visió urbana i la visió agrícola, per entendre'ns, no? I la visió urbana, sí, moltes correcte. Vegades és de conservacionisme, i la visió agrícola és una visió una mica més de caire productiu. Però jo sí que crec que aquí sí que hi ha un... No sé si m'equivoco, en dius la teva, però jo crec que aquí sí que hi ha un camí del mig, i és la voluntat de preservar al màxim possible aquestes oliveres. És evident que qui faci una transformació, doncs segurament aquella olivera li molesta, o aquelles oliveres li molesten, i per tant necessita treure-les del seu camp. Bueno, jo crec que aquí també es podria fer un cas per cas, Però,
sí,
però també és evident que si la voluntat generalitzada és la de protecció d'un bé mil·lenari que teniu a les Terres de l'Ebre, doncs, escolta, jo crec que es pot arribar a un acord, no? Em dóna la sensació que aquest seria una mica el camí del mig.
Sí, de fet, hauríem de trobar aquest camí del mig, no? És a dir, tothom hi estem d'acord en que hi ha un patrimoni per a preservar. Correcte. Quin és el patrimoni que ha de preservar? Clar, si el patrimoni que ha de preservar són les oliveres mil·lenàries, tothom hi estem d'acord, val? Però clar, qui les ha de preservar? Qui ha de participar d'aquesta preservació? L'ha de preservar el pagès sol, que està ara és qui l'està preservant, o s'ha d'implicar més la societat? Per tant, estem d'acord en que s'ha de preservar aquest paisatge, però també estem d'acord que la societat s'embolligui més i la societat participi d'aquesta protecció. És a dir, estem parlant d'un oli de qualitat, estem parlant de... Però aquí, resulta ser que el consumidor no està disposat a pagar un preu, un plus, sobre aquest tipus d'oli. Mm. Llavors, bueno, de què estem parlant? És a dir, el pagès ha fet tot un esforç, ha fet tota una tasca, però després resulta ser que a l'hora de comercialitzar aquest oli, pues, bueno, pues, com l'oli en si, els últims anys, pues, s'ha banalitzat l'oli d'oliva com a una espècie de consum, doncs, bueno, doncs la societat no està disposada a pagar un preu. Llavors dius, bueno, doncs si la societat com a consumidora no està disposada a pagar un preu, algun altre l'ha de pagar aquest preu. Mm-hmm. Està clar que podem trobar i l'hem de trobar aquest camí del mig, però no a costa del pagès. És a dir, aquesta llei està tipificant molt bé les sancions, que estem ara parlant de sancions fins a 500.000 euros, però no està tipificant per cap lloc quina compensació tindrà el pagès a l'hora de mantenir aquestes oliveres. Llavors, dius, home, si som capaços de valorar un patrimoni de la manera que estem valorant per tipificar aquestes sancions, com és possible que no siguéssim capaços de valorar aquest mateix patrimoni a l'hora de fer-li al pagès la compensació que li correspongui per mantenir-lo?
Per tant, Hilari, vosaltres, des d'Unió de Pagesos, no només demaneu a la societat que compri aquest oli de qualitat i no es queixin d'alguna manera pel preu, però també demanaríeu unes ajudes per part de la Generalitat, no?, per conservar aquestes oliveres.
Sí, clar, clar. És a dir, en un principi hi ha un cert ajut, o podríem vindre un cert ajut, a nivell d'agricultura. És a dir, que dins dels PDR, amb el nou PAC, se podien contemplar i tal. Però, clar, aquest tipus d'ajuts acabarien sent insuficients per la preservació d'aquest patrimoni. I llavors, la pregunta és aquesta. Quin gaudix de la preservació d'aquest patrimoni? La societat. Per tant, hi ha altres departaments d'administració que haurien de participar, ja sigui territoris, i que hi ha altres departaments, per tant, que s'impliquin en altres departaments i que es busquen els ajuts que correspondrien, que això, bueno, evidentment, s'hauria d'acabar de quantificar, però que li permetin al pagès que aquella olivera la tingui fixada allí i que la pugui preservar.
Doncs, escolta, Hilari, en tot cas veurem com acaba aquesta comissió que determina el Parlament i, evidentment, et trucarem per anar-ho valorant pas a pas.
Molt bé.
T'agraeixo que ens hagis atès, coordinador territorial de les Terres de l'Ebre, Unió de Pagesos. Que vagi molt bé, Hilari. Cuida't.
D'acord, vinga.
A reveure. Molt bona tarda, Hilari Curto. Gràcies, Judit. Fins després.
Fins ara.
I no deixem de parlar d'arbres, ens movem del camp d'oliveres als boscos. Els boscos de la zona de Lloret i Palafolls, que és on s'està, d'alguna manera, Lloret, Blanes, Palatordera, tota aquesta banda de per aquí, que és on s'està fent les obres d'allargament de la C-32. Bueno, l'empresa està preparant-se per fer les obres d'allargament de prolongació de la C-32. Allà hi ha una plataforma i un fort moviment veïnal que no vol aquesta prolongació per moltíssimes qüestions, monetària, ambiental, ecologista, etc. Ahir, en el context de la protesta que cada tarda fan per intentar que es vegi el que s'està fent i el que està passant, els Mossos d'Esquadra van detenir a una de les activistes. Millor que ens ho expliqui en Frederic Guix, que és membre de la plataforma. Frederic, molt bona tarda i benvingut. Ara mirem de localitzar-lo. Ara sí que el tenim. El Frederic, bona tarda.
Bona tarda.
Què va passar, Frederic?
Què va passar o què ve passant durant tots aquests dies? Bé, no, ahir, en referència a la nostra companya... Mm. Ella estava fora de la zona de Tala, estava al camí que hi ha, el camí asfaltat, ja fins a la depuradora, i va denunciar davant dels Mossos que hi estaven efectuant la tala d'una manera irregular, sense unes mesures de seguretat contra el foc i sense un perímetre adequat, i hi havia gent dins en aquella zona que estaven talant. Ella ho va cridar diverses vegades i en un moment donat el Mosso d'Esquadra la va empujar reconant-la del mig i llavors es va efectuar la reducció d'ella i d'una manera, creiem que exagerada i desmesurada.
En el moment de la detenció, estava a la zona de tala, impedia alguna actuació, estava obstaculitzant la feina d'alguna màquina o dels propis agents?
No, en cap moment. Com he dit, ella estava fora de la zona de tala. Ella l'únic que feia era dir en els Mossos d'Esquadra que s'estava efectuant aquesta tala irregular i que, a més, hi havia gent que estava en aquella zona i que podien prendre mal.
I en base a què la van detenir?
En base, segons sembla, a atemptat contra l'autoritat. Suposo que eren moments de tensió, que, òbviament, no va dir-ho d'una manera controlada, sinó que ella cridava, veia el perill que estaven corrent els seus companys o la gent que hi havia allà dins.
Val, és a dir, perquè ho va fer de manera vehement, la gent va interpretar que estava atemptant contra l'autoritat que ell representa i, per tant, va procedir a reduir-la, pel que dius, no? Reduir-la al terra, manillar-la i posar-la a disposició judicial.
Sí, emmanillar-la, com he dit abans, d'una manera desmesurada De fet, ell ha patit lesions lleus, però ha patit lesions que ja s'han presentat en un informe mèdic.
Aquest matí s'ha presentat davant del jutge, sabeu què ha dit o què ha dit el jutge?
No, desconec, i de fet això queda allà en el jutjat i sabem que el proper dilluns té que tornar a presentar-se.
Tot això, clar, cal emmarcar-ho en el context de les protestes que hi ha per la prolongació d'una autopista que el territori no vol i que, a més, hi ha la sospita de que, més enllà del desastre ecològic que genera, al darrere hi ha tot un interès econòmic de la concessionària per seguir cobrant peatge uns quilòmetres més avall.
Sí, sens dubte. O sigui, aquest projecte amaga doncs, diferents temes. Un d'ells és la prolongació de la concessió de la C32, una autopista que portem 50 anys pagant, que en principi hauria d'extingir-se aquesta concessió el 2021, però que tot fa pensar que, degut a aquesta prolongació, que en principi sembla ser que paga Abertis, doncs aquesta concessió es perllongarà. El més trist de tot és que ja hi ha projectes aprovats que són molt més econòmics, que són més sostenibles i que sobretot són públics, com és el desdoblament de la G600 i la G682. I de fet el tràfic de Lloret, el tràfic del turisme a Lloret principalment entra per la C63, entra pel nord. Aquesta carretera, la carretera de Lloret a Vidreres, és una carretera on malauradament cada any hi ha greus accidents amb morts i aquí no s'està intervenint. No és un negoci intervenir i fer intervencions a la C63.
Ja. Esteu protestant cada tarda, no? És a dir, això no és un fet puntual que passés ahir, sinó que cada tarda aneu allà i d'alguna manera denunciava aquesta situació.
No, bé, protestem des de les 6 del matí. Des de les 6 del matí doncs, hi ha sobre una cinquantena de persones que pugen i fan torns vigilant les accions que fan aquestes empreses. Des del 21 de maig que estem pujant, des de les 6 del matí fins a la tarda, les 8 del vespre, i fem doncs, les trucades puntuals avisant de les irregularitats que hi ha. Hem efectuat diferents denúncies com a medi ambient perquè ara últimament doncs, hi ha unes màquines que veiem que perden combustible. Degut a una denúncia que personalment jo vaig fer a la mitjans de comunicació de TV3, concretament la passada setmana doncs, van iniciar la recollida de troncs, tot i que el conseller Damià Calvet deia que nosaltres érem els que impedíem la recollida de troncs. No, nosaltres vam ser qui va denunciar que no es feien la recollida de troncs i que realment doncs, encara pensem que s'està fent d'una manera molt lenta. Tindrien que haver-hi més efectius recollint troncs perquè realment o sigui, les temperatures són molt altes. Els troncs, hi ha troncs que porten més d'un mes talats i hi ha branquillons també, i estan secs, completament secs, i realment són un polvorí.
A més, és molt curiós, la setmana passada es decretava una prohibició de fer qualsevol tipus de feina en l'àmbit agrícola i forestal, no? Va provocar fins i tot la tracturada de molts pagesos que es van concentrar als vorals de les carreteres reclamant que aquesta moratòria no s'apliqués com a mínim al món de la pagesia. Vaja, van aconseguir que se'ls permetés treballar de nit, cosa que tampoc no els hi va semblar bé, xoc amb raó, però sembla que aquesta moratòria no ha afectat, o almenys va afectar molt poc, a la construcció d'aquesta autopista, perquè es va seguir treballant d'alguna manera.
Sí, aquí únicament van parar el passat divendres. Veus? Han vingut treballant tots els dies, treballen talant, treballen també màquines que arrenquen les soques dels arbres ja tallats, que són unes màquines que provoquen una fricció amb el terra, porten una mena d'hèlices que fan fricció amb el terra i que poden provocar doncs, que saltin espurnes i d'això derivim un incendi. De fet, nosaltres, a partir del 15 de juny, en principi, els treballs forestals estan prohibits, hi ha permisos especials, però nosaltres hem reclamat al director general de Polítiques Ambientals i Medi Ambient que ens presentin aquest permís, que sembla, aquesta autorització que sembla ser que tenen. De moment, doncs, portem un mes sense saber res d'això, com altres informes que hem anat reclamant mitjançant el nostre gabinet d'advocats i encara no els hem rebut.
Recordem que aquesta prolongació és, en teoria, una prolongació que fa Abertis per amor al país, no? Ha decidit que, bé, perquè són així d'amables, han decidit allargar aquesta autopista, en principi, a canvi de res, tot i que aquí darrere coneixen una miqueta com treballen les empreses i que, en aquest sentit, són absolutament solvents, treballen per guanyar diners, no? I això és el que han de fer. Doncs la sospita de que hi hagi un acord per facilitar-los l'allargament de la concessió d'un peatge que, com deies tu, dilluns va fer 50 anys i hauria d'acabar el 31 d'agost de l'any 2021. 31 d'agost del 2021. Veurem com acaba tot això.
A veure, aquí aquesta autopista, si arriba a fer, la pagarem dues vegades, perquè fa 4 anys, com es va anunciar a bombo i platereta l'exconseller Santi Vila, deia que, bueno, que això ho pagava Abertis i que es podia tornar de diferents maneres. Una era pagar-ho tal qual, pagar Abertis, gràcies a Abertis, s'ha acabat la concessió, et tornem els 80 milions de l'autopista. Es podia pagar amb inducció de tràfic, passant pel peatge uns 9.000 cotxes diaris,
sí.
O bé es podia pagar com a últim recurs amb una perllongació de la concessió. A veure, aquí, si arriba a fer, que nosaltres confiem que no es faci, es pagarà amb la perllongació de la concessió i després hi ha la trampa de la inducció de tràfic. Mai arribarem a que passin 9.000 cotxes per al darrer peatge. Llavors, com passa amb altres vies de pagament, si no hi ha una inducció de tràfic que és suficient, doncs es té que pagar una mena de sanció o de compensació, això succeirà. Ha passat amb l'AP7 i el desdoblament de l'Nacional 2 amb l'autovia A2, que cada any estem pagant peatge i, a més, estem pagant per indemnització per manca d'inducció de tràfic, i aquí, doncs, és el que amaga, també. A més, també hi ha el projecte de que aquesta autopista no acabi només a la C63, sinó que continuï cap a Costa Brava Nord, donant sentit, i aquí és on te deia jo que amagaven diferents temes, donant sentit a l'especulació i a l'explotació de diferents terrenys verges, diferents indrets verges, com pot ser Cala Morisca Tossa, com pot ser, doncs, tota l'especulació que hi ha tant a Begú com a Cadaqués, com a diferents pobles indrets de la Costa Brava Nord.
Bueno, i no hem parlat de la Vinyera, que algun dia n'haurem de parlar obertament, que és mantenir el peatge, és a dir, ens ho venen com, no, això és una cosa com més justa, no? Vostè paga i després... No, això seguir pagant autopista, el que passa que en lloc de cada cop que passes, t'atures i pagues, doncs ho pagues tot de cop a principi d'any o a final d'any en funció de l'ús que en facis o n'hagis fet, però es paga igual.
Sí, la foto és molt maca, o sigui, només pagues quan utilitzes, però has de veure quan pagues només quan utilitzes. Sí, òbviament hi ha una pujada amagada dels peatges, sens dubte. Seguiràs pagant i també seguiràs pagant. Si hi passes, pagaràs, i si no hi passes, també pagaràs, perquè et colaran la manca d'inducció de tràfic, sens dubte.
Sí. Seguiu protestant, eh? Avui sou allà?
Sí, cada dia des de les 6 del matí, doncs, estem allà. O sigui, jo personalment treballo, però jo sóc dels que puja a primera hora del matí, de 6 del matí fins a quarts de 9 del matí que vaig a treballar, i després per la tarda, quan plego sobre les 6 o 7 de la tarda, passo per donar una volta i, en aquest cas, doncs, recollir moltes vegades, doncs, les deixalles que deixen els treballadors.
Doncs, Frederic, un plaer, estem en contacte i espero que ben aviat la cosa agafi un camí diferent al que ha tingut fins ara. Que vagi molt
bé. Esperem que sí. Cuida't. Moltes gràcies.
Fins després, a reveure. I ha arribat el moment de recordar-vos que volem jugar, que estem jugant amb vosaltres durant tota la setmana, de que tenim un premi que sortejarem demà divendres a poc abans de les 7 en punt de la tarda, i que tenim una pregunta que ens agradaria que responguéssiu. De fet, qui té totes les dades és en Daniel Rodríguez.
El
Daniel.
Concurs del FAR.
Gràcies, Didac.
Doncs sí, aquesta setmana us preguntem a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Twitter, al FAR FM, quin és el vostre lloc ideal per fer snorkel? Per fer això de posar-vos, enfundar-vos les ulleres, al tub i nedar per la litoral de Catalunya. Sortejarem, com bé deies, demà, una sortida d'esnorkel per dues persones a la costa de la Vella de Mar, gentilesa de Plankton Diving, que doncs serà qui faran aquesta aventura per la costa de la Vella de Mar. Ja hi ha bastanta participació, eh? I sí? Tenim alguns comentaris que, ja que estem, doncs va, comentem quines Vinga, són va. Les propostes que ens fan els nostres seguidors i que han contestat a Facebook, per exemple, a la Rei Costa ens diu a qualsevol cala de la Costa Brava. La Montse Sales ens proposa la platja de Sant Jordi. A la Cristina Sanaúja ens diu la platja del Canadell de Calella de Palafrugell. En Dami Lleó ens diu que la vidre també l'Ametlla. La Júlia Martorell, la platja de Calafat, a l'Ametlla. Ui, l'Ametlla té molta afició, això, eh? Sí.
Pella perquè Tallada, els compres.
No,
indueixes els vots.
Pots mirar si som amics en comú amb les persones que diuen això. Llavors, ho dic perquè ja veureu que no. La Ingrid Alsons diu l'Almadrava, l'Hospitalet, per exemple, la Xucrosta, les Medes, sí? I, per exemple, la Sònia Sanchís, la Pixarota, Miami Platja. Per tant, bueno, i fins i tot ens diuen Miami la platja dels Tres Micos a Caldetes. Algunes de les platges, Caldetes. Aquestes són les del Facebook.
Que maco, si Caldetes. Anem,
són els escenaris que els agraden a les persones que han contestat aquesta pregunta. Recordem, quin és el vostre lloc ideal per fer snorkel? Doncs, varietat, eh?
Sí, bueno, escolta'm. La veritat és que tampoc no hi ha molt a escollir. És a dir, tu vas a fer... Bueno, els que en saben, sí, no? Però els que no, doncs anem allà i poses les ulleres i ja està. I
home, hi ha lloc per escollir. El que passa que és a saber triar el lloc.
Ja. Què vols dir, que no sé triar el lloc, jo?
No. Ah. Ho dic perquè tenim molts quilòmetres a Catalunya, a la nostra costa, per poder fer snorkel, eh?
Et recordo que algú ha dit Miami Platja, saps?
Bueno, sí, però Miami Platja està aquí al costat, a Mont-roig del Camp, eh? No estem creuant el xarco, eh?
Ja ho sé, sí sé que ja he estat a Miami Platja, ja sé què és, ja això et dic.
Hem tingut algun debat sobre això, també.
Que sí, Miami Platja, que algú ha dit Miami Platja, que ojo, eh? Saps? Saps què vull dir?
Bueno, lloc d'estiuetx. Lloc d'estiuetx.
Una salutació als amics que ens escoltin des de Miami Platja.
Participeu, exacte, al concurs. Quin és el vostre lloc ideal per fer snorkel? Facebook, Twitter, Alfar FM. Responeu i demà sortegem una sortida de snorkel per la costa a l'Ametlla de Mar per a dues persones amb Plankton Diving.
Molt bé, doncs vinga, fins després.
Jugueu amb nosaltres.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Compàs latent i estructurat, tan arraigat al 4-4, justifica la cançó. Una amalgama, un calderó, una percussió per poder batre. L'avui és ple de gats ocults, fumigadors de ments humanes, sentinelles de l'orgull, que van de llança ganarrant la vida arran i enamorada. Gordó vibrant, desafinat, tan destensat que espera encara alguna mà que el tibi fort. Un xic de sort i un bri d'amor, un tros de cor i una abraçada. Teixit social, sol i ferit, tan abatut, tan acabat, tan corromput pel dit més gros. L'accés d'honor i ostenta l'or, duen la mort de l'afablit sense despit. Diuen que som la gent perfecta. Diuen que som, creuen que ho som, i així els hi va. No tenen son. Han de fer peles. Dormen lligats a una pila de sacs d'or. Que es va allargant i es va tensant cap a la coda sense cap aturador. I que badalla i que s'adorm i espera prendre un whisky amb soda. sent perits van començar a girar tan ràpid com la roda sense temps per observar. Tanta bellesa al seu entorn, tanta riquesa tan malmesa al seu voltant. Diuen que són, la gent perfecta. Creuen que ho som, i així els hi va. No tenen son, han de fer peles. Dormen lligats a una pila de sacs d'or.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Thank you.